Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Minuts que passen de 3:45 de la tarda. A aquesta hora saludem el nostre politòleg i consultor de capçalera, Oriol Vidal Barraquer. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Què, vam veure Eurovisió, no?
Jo vaig haver de combinar amb un esdeveniment familiar, que sí, era el casament del meu germà.
Mira, felicitats.
Gràcies. Però hem de fer a parts amb un mòbil, amb uns quants eurofans que estàvem
ara
allà.
Ara ho comentàvem una mica. Estem d'acord o no amb els resultats?
Jo l'entenc, no? Perquè crec que la cançó de la Lorin era xula.
Primera dona, que guanya dues vegades Eurovisió.
I insisteixo, s'entén. El rotllo de Finlàndia a mi m'agradava, el trobava més divertit. I ara ho comentàvem, no? La posició d'Espanya ho puc arribar a entendre, però no sé si acaba de ser justa, no?
Sembla una mica injust. Una mica, més que injust, dur, no?
Molt dur, sí. Aquests només cinc vots del televot són una bufetada molt contundent.
Exacte. Per cert, deixa'm dir que no ho he dit abans, ho hem comentat també a l'Andreu a micròfon tancat, però jo crec que és just també posar-ho molt en valor. Bravo, bravo, bravo el que va fer Marco Mengoni, traient la bandera no només del seu país, d'Itàlia, sinó la bandera LGTBI pels drets del col·lectiu. A més, representant un estat on hi és Meloni com a cap d'estat de l'extrema dreta.
Sí, sí, i un país que ha tingut històricament problemes amb d'homofòbia, en un país amb unes fortes tradicions catòliques. I a vegades des d'aquí ens sembla un gest innocu, però és cert que hem d'entendre que això es veu a molts països del món en la situació del col·lectiu LGTBI està molt pitjor que aquí a casa nostra.
Ara sí, entrem en coses més avorridotes?
Som-hi.
Ara et deia coses més avorridotes, però vaja, posant-nos seriosos, tu ets dels que creus que dues setmanes de campanya ja és massa llarg? Tenint en compte que la precampanya ja és gairebé campanya.
La campanya és pràcticament permanent i la veritat és que quan veiem el que passa a partir de les 12 de la nit dels divendres de campanya, en què els partits es treuen la mascareta i fan un seguit de propostes claríssimes, no? I fins i tot a vegades pornogràfiques, per dir-ho d'alguna manera, potser està bé ja limitar-ho de 2 dies de campanya. El que trobo bastant absurd, per exemple, és la jornada de reflexió, a més trobo que neix d'un concepte bastant paternalista, tot i que també es deixa una mica tranquils aquell dissabte abans d'anar a votar.
Sí, però és veritat que també, com que van sortir les xarxes i tot plegat, no es va regular mai.
Exacte. Els missatges de campanya segueixen llançats, per tant, hi pots seguir accedint, però no se'n poden llançar de nous. Llavors queda una mica...
És com l'enquesta aquella, no?, publicada per Andorra.
Exacte, l'enquesta andorrana tradicional, sí. Bueno, teníem el Habla Pueblo Habla, que és vintage de nassos,
És
vintage de nassos, però per parlar de la campanya de les eleccions municipals, que, com dèiem, va començar divendres de la setmana passada a les 12 de la nit. I des de llavors els partits ja poden demanar explícitament el vot, perquè això és el que tenen prohibit fer fora de campanya, no? El voteu-me està prohibit. Tot i que, com dèiem, ja portem mesos en què cada moviment està fet pensant en una ciutadania atenta en un procés de decisió del seu vot, no? I això seguirà passant perquè tenim eleccions a final d'any al Congrés. Jo estava pensant sobre la campanya electoral i m'agradaria que ens fixéssim en una cosa, i és que per la ciutadania de pobles i ciutats petites i mitjanes, les municipals són les úniques eleccions lliures d'un element amb una influència possiblement significativa en l'electorat, que són les enquestes. No? És a dir, si tu votes a Vilassar de Mar, que és el poble on em vaig criar, no tinc enquestes jo per decidir el meu vot. No? I per tant, els electors d'aquests municipis van a votar sense incorporar en la seva estratègia de vot una prospectiva del que faran els seus companys de ciutadania, perquè no es fan enquestes en el seu àmbit, perquè és massa petit.
Els pobles petits gairebé que aneu per demarcació. Aquesta demarcació.
Exacte. El que passa és que com que les municipals mana molt, és a dir, marca molt el vot, la llista i la persona, l'enquesta no hi és i, per tant, no passa. En canvi, en ciutats com Barcelona la història és diferent i en aquestes eleccions, amb el vot aparentment molt fragmentat, la transcendència de les enquestes és probablement més gran que en altres ocasions. Tenint en compte com de polaritzadora és la figura de l'alcaldessa Colau, per una part important de l'electorat, aquestes eleccions són un plebiscit sobre la seva continuïtat.
Pràcticament.
Hi ha molta gent que vol votar amb l'objectiu de que Colau no segueixi sent alcaldessa, no? I les diferents enquestes situen els partits en posicions més o menys avantatjoses per aconseguir substituir-la. Qui surti com a millor situat per guanyar Colau, inevitablement recollirà vot útil dels qui tinguin com a màxima prioritat que no continuï. El problema és que totes les diferències de vot estimat entre els 3 o 4 primers partits del consistori estan tots dins el marge d'error. Sí. I, per tant, és difícil que el resultat sigui clar. No? I què parlem quan parlem de marge d'error? Doncs fa referència a la confiança que el mètode de càlcul dona sobre els resultats. No? Com sabem, les enquestes intenten inferir el comportament de tot un electorat agafant com a referència les respostes d'una part molt petita del mateix. No? Uh-huh. Normalment estem parlant de mostres de 1.000 i pico persones. I, clar, l'electorat de Barcelona és 1 milió de persones. No? Per tant, és molt diferent. Els enquestadors han de lluitar contra un altre element quan analitzen dades de les enquestes. I és que no sempre diem la veritat o ens costa contestar de manera clara sobre la nostra intenció de vot. De fet, ho veiem últimament, que quan veiem els resultats nets del que ha contestat la gent, hi ha molta gent que diu que no ho sap.
Exacte.
I els enquestadors normalment fan exercicis perquè tota aquesta gent que diu que no ho sap assimilar i intentar esbrinar què acabaran votant en funció del que van votar les últimes eleccions, les simpaties, etc. I llavors, com que hi ha tots aquests càlculs estadístics, les empreses de demoscòpia o el CIS o el CEO intenten calcular què votaria la ciutadania, i aquests càlculs incorporen un marge d'error, no? I això vol dir que l'enquesta ens dona un resultat, però en lletra petita ens diu fins a quin punt ella mateixa confia en que l'ha encertat. Per tant, jo diria, en aquest període electoral, anirem veient enquestes, doncs qui estigui en ciutats, bàsicament Barcelona en aquest cas, on les enquestes vagin sortint, cada vegada que surti una enquesta nova, doneu un cop d'ull a la fitxa tècnica, que és la lletra petitona que hi ha al final, i fixeu-vos en el marge d'error abans de deixar-vos guiar pels resultats finals, no? Que veureu en els gràfics grans, doncs fixeu-vos també en la mostra petita.
Abans de continuar parlant de la campanya, deixa'm preguntar-te sobre un tòpic típic, que en diuen, i és que, sobretot els pobles petits, ara que en parlaves, per això m'ha vingut al cap, si deixem de parlar de Barcelona, tu n'estàs una mica fart del tòpic típic que diu que no es vota tant el partit, sinó la persona, i per tant, etcètera, etcètera, etcètera. Allò que ens sorprèn que un poble petit, per exemple, governi, jo què sé, el Partit Popular, per exemple,
sí,
no?
Sí, això passa molt poc a Catalunya, no? Però efectivament, és un tòpic, i estem cansats de sentir tòpics, però jo crec que és un tòpic que respon bastant a la realitat. De fet, fa uns mesos, o fa unes setmanes, el CEO va treure una enquesta en què intentava esbrinar sobre això, i hi havia una clara diferència entre el que contestaven aquesta pregunta de a qui t'importa més votar, no? El partit o a la llista? Mm-hmm. Hi havia una clara diferència en funció de la mida del municipi. Clar, quin és el problema? Que això encaixa una mica malament amb el fet que els resultats de les eleccions electorals serveixen per decidir també qui manen els consells comarcals i a les diputacions, que són molt més grans, no? I, per tant, s'està votant amb lògica municipal i tenim allà dins de la papereta una altra responsabilitat que a vegades no ens adonem, que és qui acabarà governant els òrgans supramunicipals. Per tant, és un tòpic cert, i a més amaga una trampa, no, diguéssim, que és que tenim unes institucions amb força poder, com són sobretot les diputacions, en les que hi votem indirectament, no? I a vegades no ens en recordem d'això.
Per cert, que estem parlant molt també del que passarà a plaça Sant Jaume, i estem parlant poc, ara que ens ho recordaves, Oriol, el que passarà a la Diputació de Barcelona, on hi estan governant PSC i Junts des de fa una pila d'anys, i déu-n'hi-do un partit i l'altre, que s'han entestat en dir-se que sí, que governen junts, però que no s'acaben d'entendre. És igual, s'ha fet com una pilota estranya allà.
Clar, és que les diputacions permeten això, permeten que, encara que els que estem més connectats en política sapiguem que tant Junts com el PSC viuen amb un pacte, no m'agrada dir que pacte contra natura, però un pacte incòmode per ells, sí, a l'hora d'explicar-se al seu electorat, però com que poca gent se n'entera del que passa a les diputacions a nivell de l'electorat, perquè són institucions molt calladetes i no les votem directament, doncs poden seguir vivint, no? A la Generalitat no podríem permetre-s'ho un pacte d'aquestes condicions, però la Diputació sí, perquè està com una mica invisibilitzada.
Ara sí, seguim parlant de municipals. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around. A mark, a yen, a buck, or a pound. Ens volies parlar de les promeses de campanya, eh?
Exacte, perquè si la Liza Minnelli cantant a cabaret ens deia que els diners fan moure el món, en campanya els partits esperen que els diners facin moure vots, no? I és per això que portem setmanes escoltant promeses a tort i a dret sobre ajuts a la compra d'habitatge, salaris mínims i noves prestacions. L'última ocurrència en aquest sentit, doncs subvencionar les entrades de cinema els dimarts. Els dimarts? Els jubilats.
Sort, això, eh?
El dels dimarts és curiós, no? Sí. Per què els dimarts i no els dijous?
No sé. Els dijous deu tocar paella, deu estar agafat, això.
Deu ser una cosa així. clar, com a bona promesa de campanya, els seus detalls encara no els coneixem, si és que existeixen, perquè moltes vegades els partits i els dirigents es poden permetre el luxe de dir simplement un titular sense haver-ho de recolzar més, sobretot en campanya. Però aquesta és una promesa clàssica de campanya electoral, no? Primer, perquè va enfocada al segment de la població que més vota, que és la gent gran. Aquests van a votar sempre, diguéssim. Segon, perquè és senzilla. Dimarts de cinema, no? Que claríssim. I tercer, perquè és aparentment innocua. Que els jubilats puguin anar gratis al cinema no sembla afectar ningú negativament. no?
Així, no, els calés
així,
aquests,
d'entrada,
els calés... els ha de posar algú.
Ah, exacte. Però a vegades no ens adonem que aquestes promeses a tot i a dret venen d'alguna banda. Perquè si aquesta mesura acaba tenint un càrrec contra el pressupost públic, cosa que podem esperar que passi, tornarà a ser una transferència de renda al sector de la població que menys capacitat de despesa ha perdut en els últims anys. I, per tant, ens hem de preguntar fins a quin punt és una mesura desitjable des del punt de vista social, tenint en compte els reptes estructurals que no són pocs que tenim, no? En termes d'accés a l'habitatge, de pobresa, d'igualtat d'oportunitats, ràtios a les escoles altíssimes, i que la prioritat sigui que es puguin al cinema per 2 euros al marge del teu nivell de renda, home, sembla una mica desenfocat.
Deixa ser una mica populista, Oriol, però sí. És que de veritat que porto dies pensant, no ho diguis, no ho diguis, no ho diguis, i al final un no es pot aguantar. Jo no m'amago, jo tinc 37 anys. Resulta que l'ajuda per habitatge la posen a joves de fins a 35 anys i l'ajuda pel cinema a majors de 65. Hi ha una franja que no... Ni tenim habitatge ni tenim cinema, saps el que et vull dir?
Hi ha una franja abandonada. I sobre l'ajuda a l'habitatge, que sembla interessant, no? Perquè és dir, les persones joves... tenim dificultats per accedir a l'habitatge de propietat. El que passa que moltes vegades tenim els problemes que tenim, tenint en compte com està el mercat de lloguer, és per pagar les entrades al lloguer, no tant per assumir les quotes al lloguer. Per tant, el tema no és tant la renda que cobrem anualment, sinó el patrimoni que podem aportar de sortida per pagar una entrada, no? I, en canvi, la mesura parla d'ingressos anuals o d'ingressos mensuals. Per tant, segueixo pensant que, tenint en compte que el problema és més d'estalvis que no pas de líquid en el que poder pagar, perquè, clar, si miren, diuen, et substituirem el que estàs pagant de lloguer per una renda d'hipoteca, firmo un sigui. Però, clar, abans d'aconseguir això, he de fer un desemborsament que molta gent de la nostra generació és incapaç de fer. I aquesta ajuda no hi serà.
Va, seguim amb més actualitat.
Sin zapatos ni camisa, yo corría muy deprisa por caminos empedrados, los tobillos enlodados. Yo miraba a los patrones llegar en sus camionetas, repletos de mujeres y de muchas papeletas.
Ay, parada aquesta.
He de dir que no sé a què
a
refereix. He de dir que no sé a què refereix quan parla de papeletes aquest senyor. No ho he investigat, he pensat que... he pensat que sentir-ho així, diguéssim, lligaria bé amb el tema, que són les paperetes de Bildu pel proper 28M, que comptarà amb la participació de 44 persones que havien estat condemnades per la seva relació amb Beta, 7 de les quals en delictes de sang per assassinats. Aquests últims són els que hem de subratllar, eh? Sí. Perquè 44 sembla molt, però són 7 les que tenen relació amb delictes de sang. De fet, l'Associació de Víctimes del Terrorisme ja ha posat la lupa i ha certificat que totes aquestes persones ja han superat les seves penes d'inhabilitació i, per tant, no són ineligibles per accedir a una llista, no? I la Fiscalia sembla que també obrirà una investigació després d'una denúncia d'una d'aquestes organitzacions afins al Partit Popular i a tot aquest entorn. Clar, evidentment això ha servit d'arma llancívola dels partits de l'oposició al Congreso per acusar Sánchez de tenir pactes d'estabilitat amb Bildu. Això cada vegada ho veiem, eh? El problema no és, per als partits de l'oposició al govern central, el problema no és tant el fet com que això pugui servir per atacar el govern central, no? A la política espanyola li està costant molt treure's de sobre el terrorisme com a arma electoral. I cal entendre una cosa, la majoria d'aquests condemnats ho són per pertinença a organitzacions del que els tribunals consideren l'entramat d'ETA. Però clar, en un país on es tancaven diaris i es prohibien partits polítics, la consideració de terrorisme a algunes d'aquestes activitats, jo, personalment, l'agafaria amb pinces. El debat, però, és interessant, no? Fins a quin punt és sensible, just i intel·ligent que persones condemnades per assassinat concorren a unes eleccions. Prohibir-ne la participació més enllà del compliment de les seves penes estrictes, a mi em semblaria una barbaritat, però, home, potser Bildu faria bé de desmarcar-se com a mínim d'aquells que van prémer el gallet en tota la xacra del terrorisme al País Basc.
Jo estic una mica com dius, Oriol. La meva gran pregunta és... I la deixo per plantejar-la, no per respondre-la jo, ni molt menys. Però la meva gran pregunta és, creiem o no a la reinserció? Ja està.
Sí, sí. És un debat que l'hem de tenir molt, perquè, a més, últimament, amb aquest tema, amb els temes de la llei del només sí és sí, no? Ara ens hem de recordar nosaltres mateixos que la reinserció ens l'hem de creure per poder marcar tot el sistema penal, no?
Venem cap a Turquia. S'han fet eleccions i Erdogan ha patit, eh?
Erdogan ha patit, sí, perquè sembla ser que les eleccions es dirimiran el mateix dia que les nostres municipals en una segona volta. No ha estat capaç, Erdogan, de recollir el 50% dels vots necessaris per estalviar-se aquesta segona volta. Hi ha un cert marge d'esperança, doncs, perquè el cada vegada més autoritari líder turc deixi el poder. Tot i així, les eleccions parlamentàries que es celebraven al mateix moment li han donat bastanta victòria, per tant, aquesta esperança és relativament baixa. Clar, com sempre que hi ha unes eleccions transcendentals, ho vam veure també als Estats Units, no? Els nervis augmenten, sobretot quan són tan bipolars, no?, d'un candidat a un altre. I les acusacions de frau electoral es llencen a tort i a dret. Avui llegia i sembla que en alguns col·legis electorals de zones partidàries a l'oposició, algunes urnes van ser comptades fins a 11 vegades. És a dir, els apoderats del partit d'Erdogan demanaven un recompte perquè no els agradava el resultat que sortia, molt probablement perquè no els agradava i no perquè havien trobat alguna dificultat en el procés, i es van arribar a comptar 11 vegades en els llocs més extrems. Planyo a tots aquells que estaven a les
dones
meses.
No van sortir de l'escola.
Perquè no en van sortir d'hora, exacte. Clar, les eleccions turques són importants, no? Turquia és membre de l'OTAN, però és el membre de l'OTAN probablement amb millor capacitat d'interlocució amb Rússia i té un paper rellevant com a aliat europeu en la gestió de les crisis migratòries, recordeu?
I ha jugat molt amb això.
Ha jugat molt amb això. I, de fet, aquest paper d'imprescindible en temes importants pels països europeus, no?, com són els refugiats i com és la guerra d'Ucraïna, fa que Erdogan pugui seguir trepitjant els drets humans al Kurdistan, augmentar el seu menyspreu a la democràcia, sense massa pressió internacional, perquè al final és, doncs això, imprescindible per el que Europa considera que són els seus interessos. Això ens recorda una mica el que passa amb Marroc i Espanya, no? Recordeu que les relacions entre el Marroc i Espanya estan molt marcades per la capacitat que té el Marroc d'afectar els fluxos migratoris cap aquí, no?
Per cert, que en aquestes eleccions a Turquia hi havia observació internacional, deixa'm-ho dir, i dins d'aquesta observació internacional hi havia una noia de la CUP, crec, que ha estat...
Va estar retinguda unes hores. Finalment sembla que ja estava tornant cap a Istanbul per poder tornar cap aquí. Sí? Però bueno, l'observació internacional és una cosa que es dona en moltes eleccions. Aquí també hi ha molts diputats d'aquí que participen en processos electorals com a observadors internacionals, i ja sabem que Turquia és un país, ho hem vist amb Erdogan, no?, amb un menyspreu cap als processos democràtics importants, i per tant... Per sort, aquesta noia de la CUP, que no en recordo el nom, està tornant.
Oriol, per últim, va. Em portaves els temes fins aquí, però avui t'enganyaré jo una mica, que vull parlar d'un altre tema. Sé que t'agafo una mica de sorpresa, però no ho he pogut evitar. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Thursday light, on a moonlit night. Every gal in Constantinople... Pots explicar-ho o no?
Ho puc explicar? I... No, però saps què m'està passant?
Encara que he agafat la cançó.
No, exacte, encara que has agafat la cançó...
Però estava molt bé, allò, eh?
El que no entenc és perquè no l'he posat jo, aquesta cançó, perquè... Bueno, podem explicar als oients. Us he dit abans que el dissabte es va casar el meu germà i som tres germans a casa i amb els meus dos germans tenim un número, i només un, musical, en què cada dinar familiar les nostres tietes ens demanen...
Això surt a cada dinar familiar?
Cada dinar familiar.
M'encanta.
Les nostres tietes ens demanen que els cantem aquesta cançó que jo vaig conèixer de La sonrisa de Mona Lisa.
Imagina't.
Aquella pel·lícula que no sé de quin any és, però fa força.
No, quan, sí, Julia Roberts.
Exacte. I la cantem a cada dinar familiar en un número que... com que dissabte es va casar el meu germà, ha sortit a la llum via Instagram i aquí estem.
Busqueu l'Oriol a Instagram, mireu el vídeo, que de veritat és curiosíssim, riureu d'allò més, i se'n surten molt bé.
No en surt malament, no, ara, jo n'estic bastant orgullós. Per això ens vam atrevir a fer-ho davant dels 100 i pico convidats que hi havia dissabte.
Oriol, moltíssimes gràcies per venir una setmana més. Seguim comentant, sobretot, ara vindràs d'aquí 15 dies.
Exacte.
Sembla que la campanya ja estarà feta, per tant les eleccions estaran fetes.
Sí, podrem comentar-ho.
Comentarem els resultats.
Molt bé.
Que vagi molt bé, Oriol.
Gràcies a vosaltres. Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Thursday light, on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople, no you can't go back. Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.
once knew Amsterdam. Why they changed it, I can't say. You just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. The Constantinople, been a long time gone. The Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Nobody's business but the Turks.